Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre es parla molt de gust, i començarem parlant avui dels metges de les metgesses que estan al límit. Bàsicament, ja el Sindicat de Metges de Catalunya ja ha demanat al nou conseller que millori, doncs, urgentment les condicions laborals. No és una qüestió que es parli ara. És una qüestió que principalment ja es va posar de relleu durant la pandèmia, però abans de la pandèmia, mireu, ja es parlava de tot això, es parlava de les mancances de la sanitat pública, dels professionals, del talent, en aquest cas, eh? Perquè, bàsicament, tot això ho resumirem en això, en retenció de talent. Bàsicament és una qüestió tal qual, eh? Doncs parlarem amb el secretari general de Metges de Catalunya, el doctor Xavier Lleonart, per fer 5 cèntims de la situació, entre altres coses que en parlarem en aquest darrere de dilluns, des de COPE Catalunya i Andorra. Però abans, com tenim temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Lozada. Bon dia, bon dilluns, Carlos.
Què tal? Molt bon dilluns. Doncs mira, comencem una setmana amb un ambient força suau, ambient mig càlid, cel mig anubulat, amb algun plogí un poc important a la costa, sobretot a la costa de l'Empordà i també del Maresme i també el Pirineu de Lleida. Les temperatures continuen pujant en una setmana que estarà marcada pel bon temps i les temperatures que aniran cada dia augmentant una mica més en aquest estiuet que tenim hores d'ara. 22 graus ara a Barcelona i Girona, 21 a Tarragona i Lleida i 16 a Andorra la Vella.
Molt bé, els experts diuen que quan vingui, vindrà forta. Em refereixo a les danes, a les pluges que hauran de venir, però que vindran fortes, veurem.
Sí, sí, sí. Bàsicament caiguda de temperatures que ho podíem començar a notar a partir de la setmana que ve, la setmana del 26, eh?
Anem a veure com està la situació, perquè aquestes temperatures tampoc són gaire normals. Què tal tenim la circulació i el transport públic, Carlos?
Doncs mira, amb pocs problemes al transport públic, no hi ha cap incidència, xarxa viària, un carril obert, l'autopista AP2 a l'Espluga de Francolí per neteja que s'està fent en aquesta via.
Molt bé, i què en destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, parlarem de la crisi que hi ha a la cúpula dels Mossos d'Esquadra des de fa setmanes i setmanes i que viu avui el que podria ser l'últim capítol o potser no. Estan en marxa aquest matí diverses reunions amb el nom de Josep Maria Estela com a comissari en cap de la policia autonòmica que podria caure doncs, després del pols que han tingut i que ha plantejat el conseller Joan Ignasi Elena demanant fer fora el comissari Eduard Sallent i també oposant-se al nomenament d'uns altres comissaris que s'havien fet la setmana passada. El director de la policia autonòmica Pere Ferrer s'ha reunit aquest matí amb responsables del cos i s'ha pres una decisió. El comissari Estela ha quedat cessat fulminantment aquest mateix matí, és la notícia d'última hora. Doncs es tanca aquí, podríem dir, aquesta crisi que hi havia a la seu dels Mossos d'Esquadra, a la seu, mai millor dit, a la cúpula dels Mossos d'Esquadra. Veurem si s'ha tancat d'una manera definitiva o té una segona part.
Un tancament en falsa, veurem com està la situació. Carlos, gràcies, a l'una més.
Tornem, adéu.
Gràcies. L'actualitat esportiva passa per les mans del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia, bon dilluns.
José Miguel Cruz, companys, què tal? Bon dia, bon dilluns.
Ressaca del clàssic, potser?
Ens ha d'ocupar i ens ha de preocupar a Esports Cope aquest Barça que tanca el que era una setmana clau i transcendental pel seu futur amb un empat davant l'Inter de Milán, que el deixa virtualment fora de la Lliga de Campions, i amb una derrota al Bernabéu, que no per la derrota en si, no per la pèrdua de liderat, sinó més aviat per les sensacions que deixa aquest equip, que continua tou i feble en defensa, que no acaba de trobar una brúixola en el centre del camp, i que en atac, doncs, quan no pot tirar de Lewandowski, sembla que no hi hagi una segona figura que tiri del carro ofensivament parlant. De tot això, en volem parlar. Esports Cope, amb un bon coneixedor de la Casa Blaugrana, si és que les comunicacions són propícies, de moment no farem spoiler, fins aquí deixem l'spoiler, i amb un Sanedrín, en el qual doncs, convidarem a companys de la premsa de Barcelona a reflexionar com veuen la situació. Els hi hem donat, això li sonarà a vostè, senyor Cruz, Els hi hem donat un full en blanc.
Molt bé,
sí. I que ens diguin doncs, com veuen el tema. Escolti, el Barça què? El Barça què? Aquest Barça què? Doncs això és la primera pota del dia d'avui a Esports Cope. La segona, Ciutat de la Justícia. Judici pel cas Neymar. Hem vist a Neymar, hem vist a Sandro Rosell, a Josep Maria Bartomeu, a Joan Laporta, a compareixença física de molts dels protagonistes d'aquest judici que ha arrencat avui. I tercera pota, que ens porta a París. Gala de la pilota d'or. Si no hi ha sorpreses, Benzema guanyarà la categoria masculina. No hauria d'haver-hi sorpreses perquè Alexia Putellas guanyés la pilota d'or en categoria femenina. La sorpresa o la novetat és que Joan Laporta, que tenia programat desplaçar-se a París, de moment no s'ha desplaçat. Estem a temps, però pràcticament podem donar per baixa.
I per què?
Bona pregunta.
Quins són els motius del per què no va?
Se li ha vist en el judici de Neymar. Se li ha vist. El que passa és que també hem vist a Neymar, però clar, és la càbala o el futbol ficció que estaven fent a la reunió de la redacció. Bueno, Neymar ha de comparèixer quan es doni per aixecada la sessió d'avui. Doncs escolta, en un jet privat pots marxar perfectament cap a París, xum, una horeta, horeta i alguna cosa de viatge, i ja està, vas a la gala, no? Però de moment, Joan Laporta no viatja per el lliurament de la pilota d'or de categoria femenina a Alexia Putellas. I qui està d'enhorabona és l'Espanyol, que per fi ha vist el seu equip guanyar un partit a casa. 1-0 contra el Real Valladolid amb gol de Joselu. Un Joselu, doncs, que està igualant els números de Schneider, els números de Marañón, els números d'Arcas en el seu moment com a eficàcia golejadora en les primeres jornades de Lliga, i que estava fent oblidar, penso, aquell, com es deia aquell futbolista que havia vingut a l'Espanyol i que havia fet molts gols i que... Raúl...
Sí, home.
Doncs això.
Algo de TDT.
Algo de RDT, correcte. I el Girona, uf, que lluny que ens queda l'empat a un contra el Càdiz dissabte a Montilivi, perquè, clar, és que tenim doble jornada aquesta setmana. Aquesta setmana no tenim Champions.
S'apropi al Mundial i tot comença a accelerar-se.
Comprimit.
Correcte,
doble jornada de Lliga, amb, per exemple, el Villarreal i l'Atlètic de Bilbao visitant el Camp Nou, o amb desplaçament de l'Espanyol al Camp d'Osasuna i després arriba l'Elx. Repàs habitual a l'Andorra, a la Primera Federació, a la situació del futbol femení. Acabo, de moment, amb l'espoiler de les preguntes del dia. Amb Blaugrana, en qui confieu més per sortir de la situació? Xavi, Laporta o els jugadors? En qui confieu més per sortir de la situació? Pregunta en clau blanquiblava.
Els jugadors.
Bueno, de moment fem l'espoiler, després a la una ja actualitzem una mica els resultats. Vale? Joselu, ha fet oblidar a Raúl de Tomàs, sí o no? El que hem dit fa un minut era una cosa de broma.
Sí,
una cosa de broma,
sí, home, perquè sí. L'audiència és intel·ligent.
Efectivament. I al final...
Prengui vostè l'audiència com
al
tonto.
Al final, sí. Com deia Manolo Escobar, goles son amores, però no vull que se'ns acusi d'induir...
Crec que el to irònic s'ha notat. Vull dir que també hi ha un punt d'intel·ligència a l'audiència, jo crec que sí, no?
Efectivament.
Va, ja està.
Però per si de cas. Veient el got, Clau Girona Futbol Club, veieu el got mig ple o mig buit després de l'empat contra el Cádiz? No acaba d'agafar velocitat de creuer el conjunt de Mitchell. Veieu el got mig ple o mig buit?
José Luis, gràcies.
A vostè, senyor.
A la una més, cuida't. Anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estar Bene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora, muy buenos días, feliz lunes.
Muy buenos días, felicísimo lunes y felicísima semana.
Muy bien, espero que estés bien. ¿Sí, todo bien?
Yo estupendamente, gracias. Muy bien, muy bien.
Perfecto. ¿Hacia dónde vamos a caminar hoy?
Mira, hoy vamos a hablar de una cosa que los pacientes, que a mí me encanta escucharlo, me lo han recordado en alguna ocasión y me dicen, no habla usted del envejecimiento del cuerpo, y me voy a referir. Hay tres zonas del cuerpo, sobre todo las mujeres. ¿Mm? En ese sentido, los hombres lo sobrelleváis mucho mejor, donde se nos nota mucho el paso de los años, que son las manos, el escote y los brazos. ¿Mm? Es decir, son tres zonas que, no sé si tú igual no te has fijado, ¿no? Pero muchas personas que me están escuchando se darán cuenta de que es así. Hay muchas mujeres que tú las miras y de cara están perfectas, fantásticas. Y el cuello se nota como muy arrugado y el escote como muy arrugado, ¿no?
Pues sí.
Porque no ponen crema de protección, o porque no lo cuidan suficientemente, o porque tienen mayor predisposición a envejecer en esa zona. Lo mismo pasa con las manos, es decir, puedes ver mujeres de una cierta edad, bueno, pues inclusive con el escote precioso, y sin embargo las manos como muy ajadas, con muchas manchas, con signos de envejecimiento que dicen, jolín, no le concuerda las manos con la cara, ¿no? Y otra zona es en los brazos, esa zona que las mujeres odiamos, José Miguel, que es la parte interna del brazo por la parte superior, que cuando pones la sal con el salero Se mueve como si fuera... Se llama alas de murciélago.
Sí.
Muchas veces se produce ese colgajito.
Se llama alas de murciélago. No sabía que se llamaba alas de murciélago.
Se llama alas de murciélago, sí, señor. Es decir, nos cuelgan unas cosillas...
Tiene mala uva el nombre también, ¿eh? El nombre
muy mala uva, por no decir otra palabra más fuerte. Muy mala uva. Pero se llama así. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a reconocerlo. Con los años envejecemos y esa parte de los brazos sufre esa característica. Que realmente hay que decir, yo como mujer... cuando te toca sufrirla, que no gusta, ¿vale? Pues bien, yo voy a dar magníficas noticias a aquellas mujeres que me están escuchando ahora y que se sienten identificadas con alguna de estas zonas. Hoy por hoy conseguimos rejuvenecer esas áreas corporales de manera preciosa, que una mujer no tenga ningún problema en poner las manos encima de la mesa, porque no se va a notar los años en sus manos, puede utilizar un escote precioso, un decolté, como se puede llamar, porque vamos a rejuvenecer quitando las manchas, quitando las arruguitas finitas, dando esa luminosidad y tersura a ese escote, y vamos a retensar, ¿vale?, la parte del interno de los brazos. Ojo, que me escuchen las señoras, que vamos a retensar. Yo nunca voy a volver a tener los brazos que tenía a los 20 años, ojalá, pero sí que puedo tirar atrás muchísimos años y voy a no tener complejo a la hora de ponerme, por ejemplo, unas tirantas o, por ejemplo, ponerme, yo qué sé, un traje descotado donde tenga que lucir la parte superior de los brazos. Entonces, me dirijo hoy a, sobre todo, las mujeres que tengan como puntitos débiles o bien el escote o bien las manos o bien la parte superior de los brazos, que con un costo bajísimo, ¿de acuerdo?, asumible, pues yo te diría la mayor parte de las personas, podemos conseguir un rejuvenecimiento y una mejora óptica visual desde la primera sesión muy importante en esas tres zonas.
Pues así, claro, precisamente ya podéis concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene. Y solamente tenéis que llamar al 93-414-3631. Allí podéis concertar esta visita informativa gratuita. 93-414-3631. En la web encontraréis toda la información, starbene.es, y podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética, el del centro, y doctora Torrejón, el de Carmen. Carmen, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme.
Besazos, ¿vale? Cuídate mucho.
Igualmente, adiós.
Hasta luego. Doncs després de parlar amb la doctora, parlarem amb altres doctors. En aquest cas, parlarem de la sanitat pública i parlarem del que es demana el nou Consell de Salut i les reclamacions. Tot s'ha de dir. I això, igual ens fem passats, no?, com a mitjans de comunicació, però és que penja d'un fil, tot això. La situació cada cop és més tensa, igual no ho sembla, però si aneu als hospitals us ho adonareu de tot el tema, de la saturació en aquest cas, no? Dels metges en aquest cas. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
La trampa llega ahora con los periodos en prueba de los contratos. El número de trabajadores que no supera el periodo de prueba se ha multiplicado por 9 desde el comienzo de la reforma laboral.
Yo creo que estamos atendiendo aquí a una picaresca, y es una manera de tener contratos temporales encubiertos.
Porque ¿qué?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo y un imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la
retirada... No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse. Sí. Digo que,
entiendo, Manolo, que él sabe que está ya en la etapa. Claro.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Metges de Catalunya ja està demanant al nou conseller que millori urgentment les condicions laborals i retributives del personal facultatiu. Hi ha un objectiu clar. Penseu a la jubilació de tots els metges que se'ns tira a sobre. Parlem d'un número important i parlem de l'atenció al que està sotmesa tot això. De fet, el sindicat mèdic està recordant al nou mandatari, al nou conseller, que no hi ha temps a perdre. Parlem de tot això amb el secretari general de Metges de Catalunya, el doctor Xavier Lleonart. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal?
Gràcies per atendre, Xavier. Els problemes continuen, no tenim els mateixos?
Bé, sí i no. És a dir, tenim els mateixos, però aquests mateixos estan molt més agravats.
O sigui, hem empitjorat en aquest cas, no?
Sí, sí, i tant. Bàsicament perquè, malauradament, tot aquest temps en el qual ho venim denunciant, l'administració no ha fet res per solventar-ho.
Des de Metges de Catalunya, què se li demanaria al conseller per començar a arreglar tot una mica? Què seria el més urgent per començar?
Aviam, doncs, el més urgent seria... O sigui, hi ha... A la sanitat hi ha un munt de problemes, però jo en prioritzaria dos. El primer, perquè bàsicament d'aquests dos depenen segurament en bona part la solució d'alguns altres. La primera qüestió seria poder planificar. Poder planificar perquè en l'actualitat, per exemple, a nivell de l'ICS, que és l'empresa sanitària més gran de Catalunya, doncs hi ha un pla d'ordenació de recursos humans. Mm. Però, per exemple, tot el que és la sanitat concertada, que la conformen més de 100 empreses sanitàries, doncs aquest pla d'ordenació no hi és. I, per tant, el departament no té ni idea de quins recursos té ni on els té. I això és indispensable per poder planificar. I ni ho fa, ni fins al moment li ha interessat fer-ho. Per tant, aquest seria un problema molt greu perquè, tu deies molt bé, s'estan jubilant, el baby boom s'està jubilant en l'actualitat, ara ja, en els propers anys anirà a més, i no hi ha un pla per poder saber on cal reposar persones que es jubilen i on no. Mm. Aquest és el primer. I el segon és un acord que va en tangencial en el primer. Ens deia el conseller anterior que aquest any 2022 tancarà com l'any en el qual la despesa executada, és a dir, aquella que realment es gasta, serà la més alta de tota la història del país. Doncs quan ens ho va dir, a mi, jo em vaig indignar molt, perquè resulta que tenim... O sigui, que ja no només és una qüestió de pressupostos, no només és una qüestió de recursos, sinó d'on es destinen aquests recursos, perquè resulta que l'any que tenim la despesa més alta de tota la història, el personal sanitari i les facultatives i facultatives en particular no n'han vist ni un euro. I, per tant, tenim clar que en bona part aquesta manca que diuen de metges es deu a que les places que hi ha a la sanitat pública no són prou atractives per condicions professionals, laborals i retributives, i, evidentment, si no es fa una aposta política decidida per millorar les condicions en les quals els nostres companys i companyes treballen, doncs no seguiran sense trobar-ne de metges, perquè no, ningú, no, o molt poca gent, estarà disposada a treballar en aquestes condicions. En principi, les llistes d'espera aniran a pitjor, perquè ja, o sigui, hores d'ara ja no tenen amb què intentar contrarrestar aquestes llistes d'espera.
Estem parlant d'una situació, no sé si posar la paraula desesperada sobre la taula, però aquesta és la sensació clara. Perquè, Xavier, cap on caminem? Perquè això arribarà un moment... Bueno, ja és insostenible, no? O molt poc sostenible. I suposo que tot això s'aguanta per la vocació de les persones, però, ostres, cap on anem? Perquè això, tard o d'hora, algú ha de posar fil a l'agulla. I saps el que em fa por, Xavier? Perdona. És que hagi de passar una desgràcia perquè tot es puja en marxa.
Bueno, malauradament crec que tens raó, eh? I què ha de passar? Mira, jo, davant d'aquesta situació, on l'altre dia ho comentava, davant dels reptes del nou conseller, el nou conseller té tres possibles escenaris en funció del que faci. Hi ha dos que s'obren si no fa res. Si no fa res, o si fa una labor continuista respecte a l'anterior conseller, doncs poden passar dues coses. La primera és que la situació que estem vivint hores d'ara, de degradació paulatina i progressiva de l'atenció sanitària, vagi a més, s'incrementi, i acabem amb una sanitat, com ja m'ha sentit dir alguna vegada, en la qual la sanitat pública serà pràcticament de beneficència, i aquells professionals i aquells usuaris o usuàries que s'ho puguin permetre passaran a la sanitat de mútues o privada, que per cert incrementarà les seves primes de forma substancial per mirar de seguir mantenint un nivell d'atenció correcte amb un volum de persones que no sigui excessivament alt. Això, aquest és un dels primers escenaris. El segon és que esclati una revolta. Tenim la sensació de que el nou conseller té una última oportunitat de posar-se les piles i arreglar-ho, perquè a hores d'ara les dues meses de negociació de condicions laborals i retributives dels professionals sanitaris estan obertes, tant a nivell de l'ICS com a nivell de la sanitat concertada, i ell pot incidir de forma clara i directa. Si no ho fa, és possible que la gent estigui o es cansi de tant romanço i esclati una revolta, i evidentment nosaltres estarem al costat dels nostres companys. El tercer escenari que pot passar és que realment el conseller entumi o agafi el toro per les banyes, miri de millorar les condicions professionals, laborals i retributives dels professionals, i això es recondueixi. Evidentment, es reconduirà només amb recursos i només amb voluntat política. I nosaltres, en aquest cas, també estarem per mirar de reconduir aquesta situació.
Bé, tant de bo passi tot bé i tot vagi bé, encara que l'esperança... ostres, si tot ha anat així, tant de bo s'aconsegueixi reconduir la situació. Doctor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
I és el què? Al final, i ara especulo, eh? Passarà una mica, o dona la sensació que passarà com va passar amb els professors. Quan hem vist una vaga de professors on tots els sindicats estan d'acord? Doncs darrerament. L'atenció ha estat important. La sanitat és segurament un camp encara més sensible, perquè parlem de la salut de les persones, però tard o d'hora sembla que... Moltes vegades sembla que no hi ha cap altra sortida. Tant de bo m'equivoqui, només especulava, eh? De seguida parlem d'una qüestió curiosa. L'estudi de les aigües residuals permet detectar i controlar les plagues de rosegadors a les ciutats, però no només això, sinó que permeten saber quant d'ansiolítics es consumeixen a les ciutats? Es permeten saber en quin moment del dia i quin dia es consumeixen més drogues a la ciutat? Es permet saber si l'índex de Covid puja o baixa? Tot això en parlem de seguida aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra, i també parlarem amb Adrià González de Mundo Natural.
Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche... En 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbioline Megaflora y por eso recomendamos una cápsula al día, que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Ya sabéis que para obtener Simbioline Megaflora, para informarnos también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que Simbioline Megaflora lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
persones que diuen allò de no, jo no quiero que me controlen. Bé, personalment, si tens un mòbil ja saps que estàs controlat. Això per començar. No només això, una targeta de crèdit. Bé, això són coses que ens passen, però hem de cedir cert control ja, tot el que hi ha, no? Però les aigües residuals també, eh? No personalment, evidentment, no fulanito o menganito, però sí es poden saber si hi ha plagues d'arrossegadors i en quina part de la ciutat estan. Això serveix, per exemple, doncs, si hem d'actuar, doncs actuar en parts quirúrgicament en parts de la ciutat. Però només això, sabem si hi ha incidència Covid, si puja o baixa. Sabem quin dia de la setmana es poden consumir més drogues, segurament també a on o en quines parts de la ciutat. Entre d'altres coses, podem saber quin consum d'antibiòtics o ansiolítics es tenen. Les aigües residuals diuen molt de nosaltres, tal qual. Parlem precisament amb la membre del Consell Superior d'Investigacions Científiques, la Montserrat Carrascal, que la tenim al telèfon. Montserrat, bon dia, benvinguda.
Bon dia, què tal?
Gràcies per atendre'ns. La primera pregunta seria en base a com estudiar les aigües residuals permet detectar i controlar les plagues d'arrossegadors?
Doncs mira, el que fem és mirar les proteïnes que hi ha a les aigües residuals. Llavors, el que trobem són moltes proteïnes humanes, que deriven de les feces, de les persones,
sí.
Però també trobem proteïnes d'arrossegadors. Llavors, el que fem és mirar quantes proteïnes d'arrossegador, quina quantitat trobem, i comparar-les amb les humanes. Llavors, podem saber si en un moment determinat ha pujat la població d'arrossegadors a les aigües, i això seria una manera de trobar quants arrossegadors hi ha, bueno, comparant diferents períodes de temps.
Clar, aquí seria la part de la detecció. Podríem detectar que hi ha, no? Però, i llavors, la fase de controlar com es fa?
Bueno, això és un estudi preliminar i el control, o sigui, comença per la detecció. Ara mateix no sapiguem quants arrossegadors hi ha a les ciutats. Bueno, hi ha mètodes de control, que hi ha molts, a Barcelona tenen 2.500 fonts de control, però el que fan és comptar els arrossegadors. Llavors, a vegades no són molt exactes. Llavors, el que fem ara mateix en això és saber quants n'hi ha. Volem saber quants n'hi ha i on són, també, perquè hi ha punts que són més calents on es troben a la ciutat. Però després d'això arribaria el control, bueno, o sigui, l'eliminació. Quan parles de control, suposo que em refereixes a com...
Sí, home, jo...
No dic, siguin allà, no?
No dic erradicar les rates de Barcelona directament així, parlant d'aquesta manera, perquè suposo que és, si no impossible, pràcticament molt difícil, no? Però sí, suposo controlar la població, perquè és que, el que deia abans, no? Trobar-les per la plaça Catalunya com si fos casa seva, doncs és fins i tot, dius, ostres, que cara tenen ja aquests animalons, no?
Sí, no. I hem de controlar-les perquè, bueno, són animals que poden transmetre moltes enfermetats. Però, bueno, jo crec que això sí que es fa, però és molt important saber on són.
Clar.
On són de la ciutat, perquè el que no es pot fer és posar un veneno de rates a tot arreu. O sigui, que trobar on són i fer una dinàmica de poblacions i un mapa d'on són és el primer pas per poder fer un bon control de les poblacions.
Clar, és fer-ho quirúrgicament. L'actuació és quirúrgica, és que es diu això,
exacte,
no? No ir a saco, no ir a venga, vamos a poner veneno por todos lados.
Fer un mapa de poblacions, on són, com es mouen, tot això, que també es fan en altres animals, però com es mouen i on són és molt important de saber.
I per aquestes proteïnes que em comentaves, es pot saber quin tipus d'arrossegadors són?
Bueno, podem diferenciar entre ratolins i rates o per l'espècie, perquè nosaltres el que fem és veure quina proteïna és i això, com que la seqüència de la proteïna és específica de l'espècie, podem diferenciar quin tipus de rossegador és. Ara mateix ho posem tot junt, rates i ratolins, però sí que podem diferenciar quins tipus d'animals són.
Clar, ara parlem d'aquest mapa per saber on estan aquestes zones calentes de rossegadors, però què més es pot saber mitjançant les aigües residuals?
Doncs també hem detectat també proteïnes de jabalí, sí que això ho hem detectat a Barcelona, i podem saber també, doncs, per exemple, si tenim proteïnes humanes que estiguin relacionades amb la inflamació. És tot un estudi de proteïnes, no deixa de ser una mostra, que és com una mostra completa de la població de la ciutat, de les proteïnes que es secreten a l'orina o a les feces de les persones. Llavors podem saber trets importants de la població a partir d'aquestes proteïnes. Això s'ha fet molt en petita molècula, per exemple, estudiant el tabaco o l'alcohol, que s'ha fet molt, i ara estem començant a fer-lo en les proteïnes que també ens donaran una informació important.
És al·lucinant, això, eh? Jo m'ho expliques, intento imaginar-me, em costa imaginar-m'ho, perquè, clar, no soc científic en aquest cas, però és al·lucinant. És a dir, puc entendre que si volem detectar, per exemple, amb la Covid, quina és l'incidència de Covid a Barcelona, per exemple, podrien tenir una idea aproximada analitzant les aigües residuals.
Això es fa, ja es fa. Està fent, o sigui, totes les setmanes recollim aigua. Hi ha un grup que recull aigua de 56 punts de Catalunya i es mira els nivells de Covid que hi ha. I ara mateix tenim, és més real, perquè ara mateix hi ha molts casos que són asimptomàtics i els números són més baixos als hospitals. Però encara trobem una quantitat important de Covid a les aigües, perquè hi ha molts asimptomàtics que també tenen el Covid a l'orina, o sigui, a l'aigua, i es poden detectar. I això sí que hi ha un programa que cada setmana hi ha una web de la Generalitat, i cada setmana podem mirar com estan els nivells de Covid a les aigües residuals. O sigui, és una mostra molt complexa, però que té molta, molta informació. I ara el que hem de fer és saber treure aquesta informació d'aquesta mostra que sempre està allà. És fàcil d'aconseguir.
Però molt real, no? O sigui, pel que entenc, és veritat que, si està asimptomàtic, doncs no detecta, sembla que no hi hagi, però un cop mires les aigües residuals, aquí és on està la dada real.
Bueno, és la dada d'incidència,
sí.
Però no d'hospitalitzacions ni de res d'això. O sigui, és només la incidència, que està molt bé, perquè ens permet controlar què passa realment.
I això es pot fer amb altres malalties, per exemple?
Doncs ahí estem. Ahí estem, per trobar. O sigui, la Covid és una cosa molt, molt maca, perquè podem, bueno, científicament, perquè
sí, ho entenem,
hi ha molta població i es troba bé, i les tècniques són molt específiques per trobar el Covid. El que hem de trobar són marcadors d'enfermetat que podem trobar a les aigües, i llavors sí que podrien veure una dinàmica de com va una població en una determinada enfermedad. Però això és el futur, o sigui, ara estem començant a fer això, però sí que també s'ha fet molt en les drogues. I
això per què anava? Per què anava Montserrat? Sí, és que, perdona, m'he anat dels ressegadors a tota la resta, és un ventall, però és que és al·lucinant, científicament, com tu dius, és flipant, no?, poder aconseguir totes aquestes dades. Per exemple, parlaves de drogues, es pot saber quina incidència té a la població la cocaïna o marihuana? Quines serien les drogues que es podrien detectar?
Bueno, es miren moltes drogues. El grup del Damià Barceló, que està allà a l'ICRA i també al CSIC, doncs troben, hi ha moltes drogues d'abús, també molts antipsicòtics, la venlafaxina, totes les hipertensius. O sigui, es miren moltes coses a l'aigua residual per saber com canvien. Hi ha treballs científics que mostren com les drogues d'abús, per exemple, puja el seu consum al cap de setmana. Això és,
ostres!
Fa molts anys que es fa, i es fa ja de forma senzilla, i es pot trobar també. Es va veure com el Covid va pujar molt la ingesta d'analgèsics, com el paracetamol, i també una miqueta dels antidepressius.
Clar.
Tot això es fa a partir de l'aigua residual.
Clar.
Però de tota una població, i es pot comparar al llarg del temps.
Doncs, Montserrat Carrascal, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, gràcies per aquesta xerra que has tingut amb nosaltres, tan interessant, molt amable.
Molt bé.
És al·lucinant veure com abans això no se li feia cas, i alguna persona en algun moment va tenir aquesta idea i evidentment cal la tecnologia per portar-la, no? Anem a buscar tal qual proteïna a les aigües residuals i hi trobem. Home, jo no sé, i per qüestions de temps hi havia moltes preguntes que fer-li a la Montserrat, no? Però no tenia temps suficient per preguntar-li, per exemple, què se li va passar pel cap a la primera persona, o si això es fa tot alhora o es va a buscar una qüestió en concret. Suposo que les dues coses, eh? És igual, el concepte ho tenim. Tenim. El cas és que si busquem una cosa, segurament la trobarem. Per exemple, és possible que ara algú tingui al cap vendre la teva llar, vendre la teva casa, no? Pues si estàs pensando precisamente en eso, en vender tu casa, ja saps que aquí t'aconsellem Casavo. Olvídate de todo el estrés, del papeleo, trámites y visitas con Casavo. Casavo compra tu casa directamente, sin intermediarios, o también encuentra el comprador perfecto para ti, con la garantía y seguridad de que todo saldrá según lo acordado. ¿Por qué? Pues porque ellos se encargan de todo el proceso para que tú no tengas que preocuparte de nada. Entra ahora en casavo.com, en la web, allí encontrarás todo, casavo.com, y descubrirás la forma más fácil y rápida de vender tu casa con Casavo. Ens estem apropant a la una. Tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i començarem parlant del dia que és avui. Avui és el Dia Mundial del Dolor. o contra el dolor. Parlem del dolor crònic, en aquest cas, eh? El dolor, doncs, és un mecanisme de defensa que tenim. Si no, és una paraula que fa por, però si no aconseguéssim tenir aquesta sensació de dolor, segurament no ens adonaríem dels perills del nostre cos o que alguna cosa va malament. Parlarem dels tractaments. És equitatiu el tractament contra el dolor crònic? Parlem de Catalunya, en aquest cas. Parlarem amb el doctor Antonio Montes, que és president de la Societat Catalana del Dolor. Parlarem a migdia. Ara arribem a la una. Ja sabeu, continuem informant de tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.